En Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els homes cobren un sou anual de 18.000 euros superior al de les dones a Sant Cugat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2%, tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge. Les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre del 2024 constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada, com explica el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Mèdia. En aquest sentit, el responsable tècnic apunta que persisteixen les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral de tota la comarca.
La persistència de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. Trobem que hi ha les dones tenen un menor salari, un major pes en l'atur registrat, unes pitjors condicions contractuals, una major durada de l'atur.
La Transgrallinès torna aquest diumenge 29 de setembre amb una quarta edició plena de novetats. Per primera vegada, la pedalada popular per la Serra de Galliners l'organitzen de forma conjunta la Unió Ciclista Sant Cugat i Oxfam Intermón. Aquesta col·laboració converteix la Transgallinès en una pedalada 100% solidària i per equips. La cursa tindrà dues modalitats, gravel de 100 km i BTT de 50, amb un recorregut que sortirà i arribarà de la plaça de la Vila de Sant Cugat, passant per diversos municipis del Vallès, com Rubí, Sant Quirze o Terrassa. Els organitzadors i una participant han passat pel Faves Comptades de Cugat Mèdia per explicar-ne tots els detalls. Escoltem Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista.
Són equips, com deies, inicialment eren de 3, després vam també permetre equips de 2, però bàsicament tots són de 3. És obligatori d'anar els 3 junts a l'arribar, doncs, a la sortida i a l'arribada meta, evidentment, i també en els controls que hi ha al llarg del camí. Quant a l'edat mínima serien 16, si van acompanyar.
L'Associació Esportiva Sant Cugat Creix participarà en el programa europeu Speed, que potencia la prevenció de trastorns alimentaris emergents entre els joves esportistes i alumnes d'entre 9 i 14 anys, fomentant un estil de vida saludable per a tothom. El coordinador d'aquest programa és un equip de Bolonya, italià, i la resta de socis són el mateix Sant Cugat Creix, el Levski de Sofia, l'Olympiakos grec, el Bohemians de Txèquia, el Ferencváros d'Hongria i la Universitat de Bolonya i la de Gènova. La informació torna d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Palenzuela, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 25 de setembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, com ens afecta la nova llei de protecció animal? I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple. Ho farem sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Rebrem la visita del president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres. I afegirem una mica de cultura per fer una radiografia dels museus locals amb Alba Rodríguez, directora dels museus de Sant Cugat. I per acabar, estrenarem l'espai de gastronomia per parlar de la cuina com a eina de plec social. Ho farem en companyia de Gerard Pintó, director d'operacions de The Play Cook. Comencem a bullir l'olla, això és al Faves Comptades. Benvinguts i benvingudes al consultori, l'espai on vosaltres ens exposeu els vostres dubtes i nosaltres hi busquem la resposta. Avui ens centrarem en les principals novetats de la llei de benestar animal. I aquesta és la consulta que ens envia la Vero.
Hola, em dic Vero i us volia preguntar sobre la llei de benestar animal. Quan sortirà el tema de l'assegurança i què implica els propietaris d'animals? No sé ben bé si es posa en vigor aquest any o el proper i què s'haurà de fer. I d'altra banda, també us volia preguntar si finalment s'haurà de fer algun tipus de prova o d'examen abans d'adoptar un animal. Vaig escoltar això en algun moment, però no sé si és cert i m'agradaria que ho confirméssiu. Gràcies.
Per respondre a la Vero i a totes les persones que tinguin animals i tinguin dubtes de com els afecta la llei, ens acompanya la Cristina Bécares. Ella és advocada especialista en dret animal. Benvinguda i gràcies per atendre el consultori del Faves Comptades, Cristina.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La missió d'avui que ens ocupa és resoldre els principals dubtes que ha generat la llei de benestar animal, que ja va entrar en vigor ara fa un any, però que hi ha aspectes que a poc s'aniran de concretar. Si et sembla, comencem responent a aquestes dues preguntes que ens feia la Vero.
Vale, doncs mira, per començar amb el tema de l'assegurança, per exemple, sí que és cert que va entrar en vigor el 29 de setembre de l'any passat. Què passa? Que en aquesta llei no s'especifica quina és la quantia per la qual tu has de cobrir els danys que pugui causar l'animal amb el que vens convivint. És a dir, danys ja siguin a persones, altres animals o objectes. Llavors, arrel d'aquest fet, des de la Direcció General dels Drets dels Animals es va informar que fins que no es concretés aquesta quantia no sancionaria al respecte. Llavors, què hem d'esperar? Hem d'esperar el reglament. Un cop estigui el reglament, el qual està en fase ara mateix d'elaboració, ens diran quines són les quanties per les quals hem de cobrir aquesta assegurança. Quan sapiguem això és quan ja entrarà en vigor aquesta obligació de tenir l'assegurança. I pel que fa al curset, més de lo mateix, és a dir, va entrar en vigor amb la llei estatal, el que passa és que tampoc s'ha concretat i s'haurà de desenvolupar també a través del reglament. El que sí que s'ha fet públic ja és que, no, perquè d'això han hagut diverses modificacions i s'han escoltat moltes coses, el que sí que s'ha dit finalment és que només serà per aquelles persones que des d'aquell moment vulguin començar a conviure amb un animal.
D'acord.
És a dir, que si tu ja convivies amb un, no necessitaràs. Correcte.
I quines són les noves obligacions que estableix la normativa per als propietaris?
Doncs les més així més destacables per la gent són aquestes dues que ja hem comentat
que
en el consultori.
Els dubtes de la Vera.
Correcte. I després hi ha altres des del punt de vista d'obligacions que tens amb els animals, les responsabilitats que tens. A mi m'agrada molt, per exemple, tot el relatiu a les obligacions pels ajuntaments pel que fa a les colònies de gats comunitaris.
Uh-huh. Ara en parlarem.
És a dir, tens tot un seguit d'obligacions que, si bé és cert que a nivell Catalunya ja ho tenia molt regulat, el que fa és equiparar-los amb la resta de comunitats.
En aquestes obligacions, per exemple, i si no m'equivoco, Cristina, també regula quanta estona, quants dies podem deixar els animals sense atenció a casa, oi?
Correcte. Els gossos, per exemple, no els podrem deixar sols més de 24 hores i també regula respecte als gats. Amb això que es busca, precisament, garantir un mínim de benestar animal per a aquests animals i oblidar-nos, precisament, de la idea aquella que tenia molta gent anys enrere era de deixar el gos en una segona residència perquè aquell gos em cuidi el meu terreny. No, ens hem d'oblidar d'aquestes situacions i centrar-nos en que l'important és garantir el benestar dels animals.
En el cas dels gats és diferent, oi, que els gossos?
Correcte, en els gossos sí que es va establir 24 hores, en els gats es va modificar en diferents esborranys i, si no em fallarà la memòria, va quedar en 3 dies.
Perfecte. Ara parlaves hem parlat de drets ciutadans, però també hi ha drets de les administracions en el benestar dels animals. Quines obligacions tenen les institucions a nivell local, per exemple, un ajuntament?
Doncs ha de tenir, per exemple, un servei de recollida d'animals que es trobin a la via pública 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Per exemple, també s'han de fer càrrec de garantir el que seria un benestar digne per a aquells animals. Això què comporta? Clar, és molt fàcil dir-ho sobre el paper, però això de la realitat comporta el fet de que han de perseguir tots els fets de maltractament, fer que la gent compleixi amb les obligacions que té com a propietari o com a posseïdor, és a dir, com a responsable. A mi m'agrada sempre parlar com a responsable legal d'aquell animal. M'és igual que en un paper surti que ets propietari o que no ho ets. És igual, tu ets el responsable d'aquell animal i, per tant, has de complir aquelles obligacions. Per tant, els ajuntaments sí que tenen també obligacions que ja tenien des de fa molts anys, és a dir, ha hagut també un boom de això és obligatori des de la llei estatal. No, hi ha obligacions que ja estaven des del 1985, ha plogut des de llavors.
40 anys.
Sí, sí, i ara el que fan és, ens expliquen a la llei, ens explica com s'ha de dur a terme aquestes obligacions que ja tenien els ajuntaments imposades prèviament.
Ara, per aquestes obligacions que parles d'institucions, d'ajuntaments, em ve al cap, per exemple, el que anomenem popularment les colònies de gats, no? Que a molts municipis en tenim. Com ha de respondre l'Ajuntament davant del benestar d'aquests animals?
Veus, aquest és un dels casos que et comentava del 85. Això ja era obligatori des de 1985. El que passa és que molts ajuntaments els han agafat de noves o ara saben més o menys com han d'actuar, ¿vale? Per què? Perquè amb aquesta llei el que ens ve a dir és com es farà càrrec, o sigui, com es durà a terme aquesta gestió de les colònies. El que es regula per primera vegada a nivell ja estatal és tot el relatiu al mètode CER. ¿Vale? Llavors, els ajuntaments tenen obligació de controlar les poblacions de gats comunitaris que hi ha en el seu... No, no en el nucli urbà, sinó a tot el que és la població. Parlo també de zones boscoses, que amb això també hem tingut algun problema. S'han de procurar l'alimentació, s'ha de procurar... Quan dic procurar és que és obligatori. ¿Vale? S'ha de procurar l'alimentació, s'ha de procurar seguiment veterinari d'aquests animals, cal que s'esterilitzin, cal que siguin identificats mitjançant un microchip a nom de l'Ajuntament, i han de ser retornats a la colònia d'origen. Es prohibeix, per exemple, la reubicació, que això és també molt important. Ens hem d'oblidar d'aquesta colònia molesta aquí, me l'emporto a l'altre lloc. Això no es pot fer. Hi ha una sèrie de requisits que s'han de complir, i si es compleixen sí que es podrà.
Perfecte. Hi ha altres aspectes d'aquesta llei que han sigut titulars, no?, dels mitjans de comunicació. Per exemple, una cosa que des de molta part de la població ja no fa falta puntualitzar en el sector animalista, i és que no s'entén com, per exemple, els gossos de caça no entrin, no es quedin emparats per aquesta llei.
Clar, la llei va preveure que tots els animals amb finalitats específiques quedaven fora. Per què? Perquè consideren que això quedarà regulat a través d'altres normatives pròpies d'aquells àmbits concrets. Estic pensant, per exemple, com tu ben apuntaves, als gossos de cacera, però també als gossos de teràpia, als gossos que, per exemple, practiquen segons quins esports que són reconeguts pel Consell d'Esports, és a dir, que són molts, i aquests quedaran regulats per normativa pròpia, però que queda fora precisament d'aquesta normativa de benestar.
I pel que fa als canvis respecte a l'esterilització dels animals de companyia, és obligatòria en alguns casos? Què contempla la normativa?
S'han vist diverses modificacions, però al final com ha quedat és que només estaran obligats a esterilitzar aquells responsables legals de gats abans que els gats tinguin 6 mesos d'edat. Respecte als gossos, no hi ha obligació d'esterilització, però ara bé, hem de recordar que aquesta llei el que busca és que no compris, sinó que adoptis. I, per tant, tot gos que sigui adoptat ha de venir esterilitzat. I si no pot ser per raó de la seva edat, al moment d'adopció...
Perquè és un cadell molt petit,
correcte,
no?
Correcte, t'has de comprometre a adoptar-lo en X temps.
Perfecte. Si et sembla, per acabar, Cristina, tot i que ens podríem allargar molt en aquesta normativa, fem un apartat que anomenem veritat o mentida, on jo et diré un seguit de frases i tu em dius si això és veritat o és mentida, perquè a vegades són mantres que s'instal·len a nivell social. Comencem per la primera. Les sancions pel maltractament animal s'han endurit, arribant fins i tot als 200.000 euros en casos molt greus.
Cert. I m'agradaria dir-te una cosa molt ràpidament. No només 200.000 euros, sinó que també si estem parlant de l'àmbit penal, estem parlant també de penes de presó. Penes de presó que poden arribar a ser superiors a 2 anys i, per tant, és compliment efectiu de la pena de presó.
Per tant, tenim via administrativa i via penal pel maltractament dels animals. La llei prohibeix completament la venda d'animals a les botigues.
Fals. Ja ens agradaria.
Per què?
Per exemple, els peixos els podrà seguir comprant.
D'acord.
Els gossos no. Els gossos, si vols comprar un gos, no compris, s'adopta, però si vols comprar un gos, te n'has d'anar a un criador.
Tercera, es prohibeix el sacrifici d'animals de companyia als centres de protecció animal per manca d'espai o per motius econòmics.
Cert. Tal qual ho dius, cert.
I es prohibeix completament l'ús d'animals en espectacles.
Fals. Els animals domèstics s'han quedat fora.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar una mica de llum en els dubtes que ha suscitat aquesta llei i que a poc a poc s'anirà desplegant. T'ho agraïm enormement per respondre als dubtes de la Vero i als que t'hem formulat nosaltres al consultori.
Gràcies a vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683-27-36-59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
I ara és el moment de la tertúlia política de Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Ana González.
La mobilitat, un tema recurrent als observatoris, a les queixes dels veïns, i ara mateix un repte per a la ciutat que s'aproxima als 100.000 habitants i que ha de renovar el seu pla de mobilitat. Cugat Mèdia ha sortit al carrer i ha preguntat als santcugatencs què en pensen de la mobilitat de Sant Cugat.
Un carril bici posaria més i el tema de busos potser una mica més visibilitat també i més freqüència.
És veritat que a nivell de consciència ciutadana potser sí que faltaria millorar molt perquè hi ha molta velocitat amb els cotxes, amb la qual hi ha cert perill.
Tenim tots els serveis pel barri i tenim la sort que tant escola com bueno, els serveis anem sempre en bicicleta o caminant.
També hi ha un tema de falta de mitjans de serveis públics, no? No només intern al barri, sinó també connexió amb altres barris de Sant Cugat i amb altres ciutats.
Traslladem la mateixa pregunta a la nostra taula de debat avui amb Cristina Paraire, de Junts per Sant Cugat, Esther Madrona, d'Esquerra Republicana, José Gallardo, del PSC, Alfredo Bergua, del Partit Popular, Ariadna Serra, de la CUP, Jordi Guirado, de Vox i Eina Balada, d'En Comú Podem. Benvinguts a tots. Com sempre, arrenquem el nostre debat amb una primera ronda que comencem amb la Cristina Paraire, de Junts, i a més, tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
Hola, bon dia. Doncs sí, el tema de la mobilitat és un repte, no?, a la nostra ciutat, i jo crec que a la majoria de ciutats. En el nostre cas, ja fa anys que doncs, l'Ajuntament i els diferents governs que han hi ha hagut estem treballant per aconseguir una mobilitat més sostenible en el nostre municipi, i per això s'han doncs, anat desenvolupant projectes tant de vianantització, que afectaria doncs, facilitar el poder anar a peu pel centre de la ciutat, tot el tema de l'impuls de la bicicleta, dels carrils bici, que en aquests moments doncs, tenim vora de quasi 60 quilòmetres de carril bici a la nostra ciutat. Després també tenim el repte del transport públic, com bé comentava algun de les àudios que hem pogut escoltar, i també doncs, tenim un repte en infraestructures, tant en manteniment com en creació de noves infraestructures. Per nosaltres, des de l'equip de govern, en aquest cas doncs, des de Junts, estem treballant en aquestes quatre vessants, una mica generals, tenint en compte aquesta sostenibilitat, i tenim molts reptes damunt la taula. Val? En aquests moments, pel que fa, per exemple, al tema de la vianantització, doncs fa molts anys, més de 20 anys, que s'està treballant en la vianantització de Sant Cugat per facilitar aquesta mobilitat a peu, també doncs, poder accedir al centre, i no s'ha parat en aquests anys, i el repte que tenim ara damunt la taula, que també doncs, estaria dintre del tema, perquè és bastant complex, no?, del tema del pla de mobilitat, queda sobretot pendent doncs el tema de la vianantització de quatre cantons, que nosaltres hem començat a treballar-hi per veure si és realment viable, quins canvis s'han de fer, si ha de passar transport. Estem ara començant-ho a analitzar tècnicament per poder entendre tots els canvis que suposaria això, però sí amb l'objectiu de facilitar doncs, aquest poder anar a peu, sobretot pel mig de la ciutat. Després també tenim un repte en infraestructures, com comentava, no? A Sant Cugat doncs, estem prop dels 100.000 habitants, hi ha nous nuclis de població desenvolupats, i per tant hem de també tenir analitzades les infraestructures que caldrien. En aquests moments, per destacar-ne algunes que també facilitarien aquesta mobilitat i sobretot la connectivitat, no?, de Sant Cugat amb els seus barris. Pel que fa a infraestructures, tindríem sobre la taula en aquests moments la passera que connectaria, que creuaria l'autopista, que es va iniciar en el mandat anterior i anterior, vull dir que creiem que serà, això s'està fent amb l'àrea metropolitana, aquesta passera permetria connectar a peu i amb bici doncs des de la banda de Sant Cugat, Volpelleres, per entendre'ns, fins a Can Sant Joan, el parc empresarial, que això doncs també ajudarà aquesta mobilitat segura de fer. També estem parlant de per exemple de infraestructures que tindrien també a veure, que hem començat a analitzar ara, amb les entrades i sortides de la ciutat, perquè són exactament les mateixes que quan érem la meitat d'habitants gairebé, i per tant estem treballant també doncs amb aquestes connexions. Una seria, que es va iniciar tot just ara fa un any i que està a punt d'acabar, doncs la connexió, ja sigui a peu o a través de la bici via, de connectar municipis, seria Sant Cugat amb Rubí, que sabeu que s'està acabant d'executar l'obra, i en paral·lel nosaltres estem executant la fase també de davant del centre comercial. Amb Cerdanyola ja estem connectats, amb Valldoreix la Floresta doncs també es va fer aquesta connexió, i tenim sobre la taula i estem treballant també el repte de Rius i Taulet, del tema del pont que s'estreny tant que és dificultós fer-ho a peu i fer-ho amb bici, i per tant també estem analitzant com podríem millorar aquesta connectivitat. També estem analitzant l'entrada d'Hospital General, val? Que també es donen aquelles, aquelles situacions, no? Per exemple, de, hi ha l'estació de Renfe, de Rubí, tenim un pool molt important acadèmic, estudiantil, de molt, més de 3.000 vehicles al dia que entren i surten aquí, amb la tensió que això provoca en aquesta zona, dificultat amb els veïns, però també dificultat de les persones que s'acosten, i en aquests moments a peu, des d'allà, no es pot creuar. Si vens en Renfe des de Rubí, no pots creuar, perquè està d'una manera segura, i estem també estudiant tota la zona. També que això ho tenim sobre la taula, perquè ens hem centrat ara en dur a terme aquests projectes, tenim tot el tema dels, de la revisió d'aparcaments, també, de la ciutat, tant en el sentit de park and rides, com també de revisió d'àrees verdes i àrees blaves de la ciutat. Tenim demanda d'alguns nuclis i alguns barris que ens demanen la, la implantació d'àrea verda, que això ja ho havíem dit, quan implantes àrea verda fas que zones de, on no hi ha àrea verda estiguin més tensionades. Ja fa molts anys que es va implantar l'àrea verda i creiem que toca una revisió, i també estem treballant en aquesta línia. Després també tenim el repte d'acabar les connexions de carrils bici, en aquest sentit, i del manteniment dels carrils bici, que també és un tema pendent. I també m'atreveixo a incloure dintre d'aquest repte de la mobilitat, doncs la mobilitat, quan deia peu, també per les voreres, que no acaben d'estar, doncs, bé, ja ho sabem, presentarem ara en breu el pla de mobilitat que hem treballat de 2025 a 2032 per facilitar, sobretot, doncs, la mobilitat a peu, que hauria de ser la que s'hauria de fer d'acord amb la llei d'accessibilitat, amb les distàncies, els rebaixos, els passos de vianants. Vull dir que reptes en tenim molts. Oportunitats de millora també, però sí que... Bueno, també dic que en el mandat anterior crec que és un tema també que es podria analitzar o pot donar a joc, és el tema de la zona de baixes emissions, que no l'he dita, però també important, no?, de defensa d'aquesta qualitat de l'aire, i aprofitant un Next Generation que es va demanar en el mandat anterior, doncs s'han instal·lat moltes càmeres a la ciutat que també ens permeten tenir moltes dades a l'hora d'analitzar entrades, sortides, entendre per on venen les persones que circulen per la nostra població, quins són els recorreguts que més s'utilitzen, per tenir aquesta oportunitat de millora. Evidentment, hi ha un volum de dades molt gran i estem ara analitzant quin suport tecnològic necessitem per poder gestionar aquestes dades. El transport, que no l'he dit, vital. I altres temes que ara s'ha manat quan estava dient, i potser m'allargo massa.
La tinenta d'alcaldia de mobilitat, sí, ha fet una mica de radiografia, ha posat sobre el mapa els grans reptes en qüestió de mobilitat. Anem a veure què pensen la resta de partits polítics. Esther Madrona, per Esquerra.
Dificilíssim parlar després de la Cristina, també us ho dic. Però sí que m'agradaria destacar un parell o tres de coses concretes i després fer una mica com de reflexió molt més filosòfica del que jo entenc que ha de ser o cap on ha de caminar la mobilitat de ciutats com la de Sant Cugat. Aquestes dues o tres cosetes concretes que sí que m'agradaria posar en relleu, que per mi són claus i estratègiques en la mobilitat de la nostra ciutat, és primer el concepte dels autobusos urbans, que crec que aquí tenim un llarg recorregut per recórrer, i crec que això o aquesta reflexió ens l'avala, per exemple, el Consell de Joves. Ara veureu aquí aquest crossover, aquesta relació, però sí que cerca el Consell de Joves en el curs anterior van escollir tractar el tema de la mobilitat, i en concret dels autobusos urbans, posant de manifest que els joves, no?, els i les joves de la nostra ciutat, són uns grans usuaris d'aquest servei i, per tant, no?, tenien ganes de contribuir en la millora d'aquelles línies que fan servir més per arribar als instituts o també per acostar-se a les zones on, per exemple, no?, doncs poden practicar practicar esport i tot plegat, per no parlar tampoc del gran repte que jo crec també que és aquesta mobilitat nocturna, no? Aquesta manera d'aconseguir un trajecte més segur, en el sentit més ampli de la paraula, entre les zones d'oci de la ciutat i les estacions dels ferrocarrils. Per mi jo crec que aquest és un dels grans temes. Un segon tema podria ser el dels carrils bici, que de fet la Cristina ja ho explicava. Per mi és important no només relligar tots els barris de la ciutat amb aquests carrils bici, sinó també buscar aquesta connectivitat amb ciutats veïnes d'una forma més sostenible i més saludable. Per tant, no, aquesta connexió amb Cerdanyola que ja tenim i que jo crec que funciona bastant a la perfecció. Per tant, ara ens queda, no, com l'altre costat, anar a buscar aquesta connexió amb Rubí. I jo crec que hi ha un altre aspecte que també hem de tenir en compte, que és el foment d'una mobilitat més sostenible i segura a l'entorn de les escoles, no? Aprofitar aquest treball que s'està fent dels camins escolars segurs, doncs, per acabar d'explicar que ens podem acostar a les escoles, no, als matins i a les tardes d'una manera molt més sostenible, molt més segura. Per tant, fomentar activitats o projectes com els del bicibús, no, i qualsevol iniciativa que pugui estar vinculada. Com us deia, aquestes tres cosetes més concretes, que jo crec que són aquelles tres que segurament són aquells grans reptes, i dic reptes amb majúscula i exclamacions perquè no és fàcil, però per mi tot això passa per entendre que el concepte de la mobilitat sostenible passa també per crear un altre hàbit de transport en la nostra ciutat, no? En el moment en què es va convertir en vianants l'entorn d'aquí, el monestir, no? La plaça Octavià, tot Santiago Rusiñol, etc., va ser un gran trasbals, no? Que primer hi havia molta gent que no ho acabava de veure, però jo crec que si ara preguntéssim a aquesta gent que no ho veia si tornarien enrere, estic convençuda que dirien que no, no? Per tant, per mi és important crear aquest nou hàbit, i en aquest sentit crec que l'administració, l'Ajuntament, hi té molt a dir i molt a fer, no només en termes d'infraestructures. Per tant, no, anem a millorar aquests carrils bici, anem a millorar també la flota d'autobusos, anem a millorar les línies d'autobusos municipals, sinó que també anem a apostar per fer accions i polítiques públiques que realment fomentin aquest nou hàbit, no? Per mi, parlar de mobilitat al segle XXI o parlar de mobilitat al 2024 i endavant és parlar de buscar la manera que tothom es pugui moure per dins de la ciutat d'una manera segura, d'una manera tranquil·la, i aquí sí que crec que hauríem de parlar també de veure com casen, no, tota aquesta mobilitat, patinets, bicicletes, amb el trajecte dels infants en el seu dia a dia, els joves, tres quartes parts del mateix, sobretot també aquest concepte de nit.
José Gallardo, pel PSC.
Sí, nosaltres, evidentment, defensem aquest canvi de model de mobilitat. En el seu moment vam defensar el tema d'actualitzar el pla de mobilitat. Nosaltres no som partidaris de fer un canvi radical, sinó d'actualitzar-lo, perquè és un tema que és molt complicat de fer un de nou. Encara està vigent, si no m'equivoco, caduca el 2026, l'actual. Tot i això, anem tard en aquest sentit. Es va demanar el mandat anterior, i crec que en aquest mandat s'haurà demanat una segona subvenció perquè es pugui fer aquest estudi del pla de mobilitat, tot i que els propis grups municipals i la ciutadania també hi participarà, però crec que aquest és l'eix principal per veure la ciutat de futur, la mobilitat del futur d'aquesta ciutat, com volem construir el futur en la mobilitat de Sant Cugat. Un dels principals objectius és vianantitzar el centre de la ciutat ha de ser pels vianants en aquest sentit. Per tant, això no és una cosa nostra només, sinó és una directiva europea en aquest sentit, però la qual ens la creiem, és un pas important. El centre ha d'estar al màxim lliure de cotxes, però donant alternatives en aquest cas que la gent pugui arribar al centre. Per tant, hem de reforçar aquest tema del bus, aquest nou contracte de transport públic a la nostra ciutat, i tot i que és un tema difícil i que, bueno, que suposo que trigarà uns anys en arribar, hem de dir que tot i així es pot renovar la flota. Sé que el govern està treballant en aquest sentit per poder renovar la flota i també canviar el que serien les línies, aquestes línies que siguin més efectives. Són línies molt antigues, això ja està acordat entre els tècnics de l'Ajuntament i l'àrea metropolitana, i això ja es podria començar a implantar ara mateix per millorar la mobilitat de la ciutat sense tenir el contracte aprovat. Per tant, aquí sí que s'obre una porta per millorar el que seria la mobilitat de les nostres ciutadans, aprofitant sempre les estacions. Tenim moltes estacions de ferrocarrils, tenim Renfe, amb la qual també tenim un metro, per dir-ho d'alguna manera, a Sant Cugat, que s'ha de gestionar conjuntament amb aquestes noves línies de bus que puguin ajudar a la mobilitat. I nosaltres defensem, evidentment, també una estació d'autobusos a Sant Cugat, que d'alguna manera vertebri tota aquesta mobilitat al nostre municipi. Fomentar, com hem dit, i millorar el que seria de carrils bicis. Vam fer el mandat anterior l'Anella Verda. Hem de continuar connectant amb els barris de la nostra ciutat, perquè si no hi ha infraestructura no estem potenciant la mobilitat sostenible. Per tant, si hi ha infraestructura, la gent fa un canvi d'hàbits. Vam aprovar també l'ordenança de bicicletes i EBPP i vehicles de mobilitat personal al seu moment, per d'alguna manera regular també el seu funcionament, i crec que és important. Tema de les escoles, vital. S'ha de continuar apostant per la pacificació dels entorns escolars. Des de petits hem d'ensenyar als nanos i fer pedagogia als nanos petits que hi ha una altra manera de moure's a la nostra ciutat. I crec que el govern actual això o s'ha frenat o s'ha d'alguna manera aplaçat per fer-ho en un altre moment. Vaja, emissions, importantíssim. Hem de reduir, hem de millorar, en aquest sentit, la qualitat de l'aire dels nostres ciutadans. Per tant, hem de reduir al màxim els vehicles contaminants als centres de la ciutat. El 2022 van reduir un 10% els vehicles que més contaminaven pel carrer Francesc Morades, per la qual cosa les baixes emissions han tingut un efecte positiu a la nostra ciutat. Vam aplicar la zona 30, o sigui, reduir a tot el municipi al màxim la velocitat a 30 km/h. Això ja està aplicat a la nostra ciutat. I, per últim, després afegiré un tema important pel tema de les empreses. També és important potenciar el que seria el teletreball a les empreses. En aquest cas, també reduiríem la mobilitat a la nostra ciutat. Arriba, si no m'equivoco, 60 o 65.000 persones que treballen al nostre municipi que venen de fora de la nostra ciutat, i hem d'impulsar amb les empreses els plans de desplaçament d'empresa perquè també tinguin un mecanisme per també ajudar a reduir la que seria la màxima mobilitat i l'acumulació de vehicles com a diferents polígons o parcs empresarials de la nostra ciutat. En tot cas, com m'estic allargant molt, després continuo.
Alfredo Bergua, pel Partit Popular.
Bon dia. Sé una mica divergent algunes de les qüestions que ja s'han plantejat. Parteixo de la base de que Sant Cugat és una ciutat amb 48 km quadrats de superfície, dels quals 16 km quadrats són d'àrea urbana. Vale? No és, hem de tenir en compte l'orografia, i és un municipi singular, no són precisament un municipi pla. I això influeix també en el tipus de mobilitat que tu pots apostar. També hem de tenir en compte que hem de pensar no només amb les generacions actuals, sinó les que venen, i hem de mirar una mica la piràmide d'edat. Ara sabem que hi ha menys naixements i, per tant, la gent envelleix. I segons quin tipus de mobilitats no les pots fer. Aquí vinc que sobretot des dels partits d'esquerra, plantegen, amb l'excusa que sona molt bé, de fer pues, el medi ambient i tal qual, la guerra al cotxe, i aquí ja ens hi trobaran a fa en contra. Vull dir, no és possible en una ciutat com Sant Cugat pues, aquest tipus de polítiques, i en aquest sentit pues, bueno, es parlava de carrils bici, que no ens hi oposem, sempre que siguin en llocs raonables. Jo crec que actualment hi ha carrils bici que han sigut un desastre i que l'únic que estan provocant són punts negres en la circulació. Em refereixo pues, a l'Anella Verda en particular, especialment la zona de Francesc de Moragues fins a Quatre Cantons, pujant cap a Rius i Taulet, i també Lluís Companys. Allà pues, no fa gaire va haver un atropellament d'un senyor gran, i a part em va tocar perquè em va enganxar i va ser complicat sortir d'allà, no? I jo tot això s'ha pues, d'analitzar. Parla de la viabilització del centre. Jo tinc els meus dubtes i ara mateix no ho veig. Dit això, és veritat que hi ha molt a fer sobretot amb el tema del transport públic, vull dir, crec que no està funcionant com hauria de funcionar, crec que s'han de millorar les rutes, s'han de millorar les freqüències, s'ha de treballar molt en els temes dels punts negres que n'hi ha. Jo ara en un moment he notat uns quants, sobretot en hores d'entrades i sortides d'escoles, pues, des de la rotonda del Xic, la de Can Cadena, la mateixa Ronda de Sabllers, Ronda de Ribatallà, de Francesc Moragues, tot el que deia, tota la zona de l'Anella Verda, la rotonda de l'Hospital General. I aquí, pues, bueno, si t'enganxa, i segons quines hores pues, t'enganxa, pues, no és gaire normal que no s'hi faci res, no? Perquè inclús entraria en una altra qüestió que està indirectament relacionada o directament, que és la falta de policies locals, que impedeixen que en segons quins llocs, pues, sobretot a les sortides entre els col·legis, molts dies no hi ha policia local, i això pues, no contribueix precisament a fer-ho fàcil. La setmana passada al plenari es va aprovar com una de les mesures pues, també per ajudar al tema de les zones del Petó i Adeu, que va ser un ús institucional, perquè intentar pues, que d'una manera o altra que no es bloquegi la circulació allà, i bueno, pues, juntament amb els camins escolars, que penso que és una bona idea, però estem amb sentit, fent-ho amb sentit. I bueno, penso també que no s'ha dit, però crec que també és una qüestió que des de Sant Cugat s'hauria de treballar per descongestionar segons quines zones, que és les entrades i sortides de túnels de Vallvidrera. Jo crec que allà falta alguna entrada i sortida del municipi. Jo crec que això és una qüestió que s'haurà d'abordar amb el govern de la Generalitat, perquè jo penso que això també ajudaria a treure algun d'aquests embussos que he comentat ara. I bueno, ja seguirem parlant.
Ariadna Serra, de la CUP.
Gràcies. Jo també podríem ara aquí estar parlant molta estona sobre també les millores que nosaltres considerem. Potser em centraré una mica a contestar l'Alfredo en aquest sentit, perquè sí, una de les propostes que com a CUP tenim és reduir l'ús del cotxe privat, fomentar la mobilitat activa, la zona de baixes emissions, com es va fer l'esmanda d'anterior, seguir-la revisant, millorar, òbviament, sempre de la mà el transport públic de la nostra ciutat. Però davant de l'afirmació, no, que has fet, d'actualment el nostre municipi va cap a un envelliment, doncs jo el que vinc a dir és que necessita una persona gran. Doncs per començar, el que necessita una persona gran és ser autònoma, no dependre d'un cotxe privat. Per tant, necessita, sortir i tenir tota una xarxa de busos que la pugui portar allà on vulgui, però encara més important. I crec que anem al que nosaltres matxacarem i insistirem. Li cal fer barri, li cal tenir tots els serveis que necessita al seu abast, li cal poder portar a la seva neta o al seu net caminant de forma pacificada i vianitzada, no?, a l'escola, li cal poder fer la compra en aquells serveis, li cal poder tenir un CAP o un servei d'emergències al qual pugui anar caminant. Això és el que cal. I per això creiem que una de les coses bàsiques que ha de tenir en compte també aquest pla de mobilitat i que tots els partits també hauríem de tenir en compte és el model de ciutat que tenim, cap a on volem anar. Aquest nou pla de mobilitat creiem que ha de planificar la ciutat i sobretot ha d'impulsar uns canvis que acompanyin a un canvi també cultural. És cert que el nostre municipi té moltes dificultats en mobilitat i que hi ha molta feina a fer, però no perdem de vista. Si tenim barris que estan totalment desconnectats, que depenen del centre, llavors és quan la mobilitat es col·lapsa. Si fem una planificació i pensem en quin ha de ser el tipus de municipi que tenim, i això potser hi arribem una mica tard, potser no ens trobaríem en aquestes circumstàncies.
Molt bé, Jordi Guirado, per Vox.
Bon dia, moltes gràcies. Quan parlem amb la gent aquí a Sant Cugat, tothom ens fa saber que tenen la sensació que hi ha un problema important de mobilitat. Aleshores, està molt bé tenir una zona de peatonal, perquè creiem que és bo pel comerç, però cal garantir també poder-se desplaçar amb vehicles. Aleshores, quin model de ciutat volem? Clar, fa la sensació, quan parles amb les persones d'aquí del poble i nosaltres mateixos, tenim la sensació que tenim un model enfocat a donar-hi molta prioritat a la bicicleta. Doncs, permeteu-me dir que l'ús de la bicicleta és minoritari. Sí que, i ens agradaria molts poder acompanyar els nanos a l'escola en bicicleta, però és que no en tens un, en tens dos, en tens tres, i has de fer altres coses, i no pots anar sempre en bicicleta. Aleshores, enfocar-ho tot, ja tenim una xarxa important, però enfocar-hi encara més recursos i més diners públics a la xarxa de carril bici, doncs potser no és el model que espera la ciutadania. En tot cas, parlàvem de que hi ha gent gran que es queda aïllada en les seves urbanitzacions, a les Planes, a la Floresta, a Vall d'Oreix. Doncs aquestes persones haurien de tenir una xarxa de bus, com deia l'Ariadna, un transport públic amb qui podem confiar, però és que no està passant. Els transports públics a Sant Cugat no estan funcionant bé. S'haurien de revisar les freqüències, perquè hi ha gent que es queda aïllada i només pot venir amb el seu vehicle privat. Però atenció, que aquí també els coartem la seva mobilitat, perquè és clar, hem posat una zona de baixes emissions sense un estudi previ, tot cal dir-ho, que fa que moltes persones que no tenen massa recursos doncs no puguin entrar entre setmana a les hores de durant el dia al centre Sant Cugat, perquè els multem d'una forma que nosaltres considerem il·lícita. Que això estaria bé estudiar si es pot tombar, com el nostre grup ha fet a Madrid, que hem aconseguit que això doncs deixi de funcionar, la zona de baixes emissions. No ho sé. Nosaltres pensem que hi ha moltes coses que es podrien fer millor. També hauríem de parlar, si volem potenciar i ens creiem el transport públic, valdria la pena també apretar a l'administració perquè facin l'intercanviador entre Renfe i els ferrocarrils de la Generalitat, que ara mateix un trajecte que es podia fer en un minut si estigués fet aquesta drecera, tardem 15 minuts per fer-lo quan anem a peu.
I l'Aina Balada, per En Comú Podem.
Sí, bé, l'última, i per tant gairebé tot s'ha dit, i em sembla bé, però aleshores em sorprèn que hi hagin coses que encara no funcionin a la nostra ciutat, si tots estem d'acord en com ha d'anar la mobilitat.
M'estava fent la mateixa pregunta, oi, ara mateix.
Doncs jo crec que és perquè a Sant Cugat s'ha prioritzat, primer de tot, un model que ha prioritzat la mobilitat particular a la col·lectiva. I per això ens falta la xarxa de bus, i per això ens falta l'interconnector, per això hi ha barris aïllats, no? I continuem d'aquesta manera. En aquest mandat espero veure doncs algunes polítiques que vagin a fomentar la col·lectivitat, però, per exemple, mocions que s'han presentat per fer un ús col·lectiu del cotxe s'han votat en contra, en canvi s'estan fent polítiques per ficar cargadors Tesla, que això fomenta una política privativa de l'ús de l'automòbil, i crec que, espero equivocar-me, però que continuarà per aquí. Serà un model de fomentar, diguem, veure l'emergència climàtica com un problema personal, individual, i que cada persona doncs sigui conscient i intenti tenir un cotxe elèctric, vagi a peu, però al final no un model col·lectiu de ciutat que ens impulsi, no? I aquí està una mica el que deia l'Ariana de la cultura, no? d'una mobilitat sostenible, ha de ser col·lectiva. En aquest sentit, a mi m'agrada molt quan heu fet les preguntes a les persones del carrer, no, que han dit conscienciació i serveis. I aquí hi ha un tema clau, la conscienciació. En aquesta tertúlia, per exemple, estem veient com s'està criticant la zona de baixes emissions. Però també pot ser que no s'hagi explicat bé aquesta zona de baixes emissions, i també pot ser que no s'hagin tingut en compte les particularitats de cada ciutadà o sobretot de les persones més vulnerables a l'hora d'aplicar-la. No? Aleshores, és interessant que des del consistori es faci una conscienciació de que hem de reduir les emissions. I és, com deia, és una qüestió europea, és una qüestió ambiental i ens hi va la vida. I ja està. Però això és veritat que el consistori té la feina de conscienciar. Per altra banda, els serveis. Bé, no, clar, aquí si parlem des del centre de la ciutat, segurament són les persones més sostenibles perquè són les que poden anar a comprar a peu, les que poden portar els seus fills a escoles, no? I aquí, doncs, tot el que són els entorns escolars segurs funcionen. Però hem de tenir en compte barris com la Floresta, les Planes, Vall d'Oreig, Mirassol, no es poden tenir les mateixes polítiques, i aquí un transport públic és essencial. I uns nens a la Floresta, la majoria no podran accedir a peu a l'escola. Aleshores, què hem de fer? Hem de fer un transport escolar? Ens hem de plantejar altres coses. Tampoc molts podran anar en bicicleta. És per l'orografia del territori. Però no podem seguir abandonant el territori. Jo sí que aquí el que he trobat a faltar és aquesta visió més global de Sant Cugat, que no tot Sant Cugat és igual, que hi ha molts barris diferents, i per tant, en el pla de mobilitat, que espero que no sigui només un diagnosi, sinó que també hi hagin pressupostos i per tant que hi hagin polítiques reals i efectives, doncs es pensi en les diferències de cada barri i, òbviament, amb la connectivitat. Després, pel que fa als carrils bicicletes, clar, a mi em sorprèn que es digui que es destinen molts diners, però si tenim uns carrils bicis desconnectats, tenim uns carrils bicis que els hi falta manteniment, si no s'està apostant res per la bicicleta. I no és qüestió que qui utilitza més què. És a dir, potser hi ha més gent que camina que va en bicicleta. Però és la suma de tot el que farà que la mobilitat a Sant Cugat vagi millor i que sigui més sostenible. Ah, i perdó, i com a serveis, a mi m'agradaria dir, mira, un exemple tonto com són els serveis de pediatria, que se'ls ha mogut dels barris de cada ciutat i tothom ha d'anar a Can Mates. Doncs tothom agafa el cotxe, perquè a més Can Mates cau lluny del centre del poble, de tot, i tothom en cotxe a pediatria. Aleshores s'ha d'instar a la Mutua Terrassa de que el servei torni als barris. Són necessaris, si tu aproximes tots els serveis públics als barris, tindràs menys desplaçaments i menys congestionat al centre del poble.
Doncs, vistes totes les opinions, els hi llanço algunes preguntes molt ràpides i molt concretes, perquè gairebé arribem al punt de les 11 i s'han menjat tota la tertúlia avui, així que ràpidament, coincidir en transport públic, falta, apretem a l'àrea metropolitana per aquest traspàs i aquesta compensació econòmica que ha reclamat de 20 milions d'euros l'Ajuntament? Qui vol contestar?
Jo.
Vinga, Cristina Paraire, com a responsable.
Home, aquest tema jo crec que sabeu que està en marxa, que estem parlant amb l'àrea metropolitana, que estem fent veure a quin acord podem arribar per poder donar aquest transport. Bueno, és que ara fas preguntes i jo ara tenia ganes de contestar coses, però t'ho dic així, no sé si puc contestar, perquè clar, us heu quedat
endavant.
Em sap greu. A veure, el tema del pla de mobilitat, tant que diem, com ha dit el José, no? És vàlid fins al 2000, queden dos anys encara d'aquest pla de mobilitat. El recurs que es va demanar en el mandat anterior és el que està en marxa.
És una subvenció a la Diputació.
És una subvenció per fer aquesta actualització, de pensar quina és la mobilitat que volem del futur, val? Aquesta mobilitat que hem de pensar entre tots pels propers 16 anys o 10 a la nostra ciutat.
Però el tindrem, aquest mandat, aquest pla? O...
Home, sí, han de licitar-ho ja. Vull dir que jo crec que l'any que ve es començaran ja a fer els treballs, però no és la panacea, la mobilitat. Llavors, no sé, aquí també han dit el tema de particulars i col·lectius. Jo no estic d'acord. El servei que tenim arriba a tota la ciutat. Vam ser els primers en fer bus a la demanda degut a les característiques del nostre municipi. Vull dir que ja s'actua en aquesta línia. Que hi ha coses millorables? Sí. Però no estic d'acord amb certs comentaris que s'han fet aquí d'abandonaments i de coses. Per què no s'ha fet, heu preguntat? Perquè tots estem d'acord, val? No, és un tema de recursos, també hi ha hagut un tema de mentalitat, de canvi de mentalitat. Sant Cugat té moltes línies d'autobús, des del meu punt de vista, no amb la freqüència competitiva que la ciutat, joves, grans, tots necessitem, per això no s'utilitza més, però destinem tots molts recursos, i això és el que està en vies d'arreglar-se. No és veritat, des del meu punt de vista, José, que puguem canviar les línies que vulguem, perquè estem en plena negociació. El tema de l'adquisició de vehicles sí que serà una realitat, però canviar línies amb un concurs que han de fer, a nosaltres ens han dit que no. Jo ara no entraré a discutir això, però també vull que quedi clar, i sobretot destacar el tema de l'equilibri. Equilibri amb tots aquests canvis. Fer més campanyes, d'acord, però aquí hem de conviure tots. I necessitem, perquè hi ha una emergència climàtica, anar cap a una mobilitat cada vegada més sostenible. Però tampoc no podem fer, puc compartir-ho, un malson moure's per la teva ciutat quan no tens recursos, quan no tens un d'això. Llavors jo crec que estem en una bona transició, que cal canviar moltes coses i millorar. Transport públic bàsic, un transport públic competitiu que faciliti, però no que hagi un... que no es faci. Hi ha d'haver una transició on no quedi ningú enrere. Nosaltres això és el que hem defensat sempre.
Sí, jo volia dir que nosaltres, el PSC va mostrar al ple la nostra oposició en aquesta via d'anar en contra de l'àrea metropolitana de xoc, perquè creiem que ja es va fer un primer conveni amb l'àrea metropolitana des del punt de vista tècnic, en el que responia tot això: noves línies, noves freqüències de 15 a 20 minuts, el tema de renovació de marquesines, tot aquest tema de posar la mà de millorar el tema de que pugui arribar als mesos d'estiu. Tot això estava planificat i d'alguna manera encarregat des del punt de vista tècnic. Sí que és veritat que el tema econòmic és molt complicat, i aquí sí que vull deixar palès que a vegades supera el que és el tema polític, és un tema més jurídic que polític. Potser aquí estem d'acord, però aquest tema sí que és veritat que a vegades a nivell jurídic s'encalla, però jo crec que sí que es poden fer moltes coses. Evidentment, com deia l'Albergua, no, és que hi ha molt d'embús, clar, quan funciona el tema del bus i sigui una alternativa real, que ara no ho és, els embussos es reduiran, perquè
a
hores
punta,
menys,
una ciutat que a hores punta no hi hagi embús.
Menys cotxe privat en aquest cas, no? Per tant, hem de donar aquesta alternativa. Per tant, hem d'avançar amb aquest contracte del bus, perquè si no, no hi haurà alternativa. I això va complementar també amb la xarxa, amb la zona de baixes emissions. He dit que s'han reduït un 10% els vehicles per Francesc Moragues. I l'afectació al vehicle, a la flota de Sant Cugat, al parc de vehicles de Sant Cugat, afectat per la no tenir etiquetes, del 0,2% del parc de vehicles. La resta venien de fora. Una qual cosa que estem fent és fer que aquests cotxes aparquin o a les zones del Park and Ride o no entrin a la nostra ciutat. Per estar millorant el trànsit de la nostra ciutat, estem millorant la qualitat de l'aire de la nostra ciutat, per tant estem contribuint a millorar la mobilitat de la nostra ciutat. I el del petó i adeu, això ja existia, eh? El petó i adeu ja existia, estem d'acord en fer-ho, hem fet amb diferents punts.
Jo ja n'havia posat, eh?
Evidentment, el govern anterior també ho vaig dir, però s'ha fet el tema del parc de Bullpaieres al costat de la de l'Olivera, es va fer també el Joan 23 pel Coet Serra, per tant s'han fet diferents actuacions complementàries, evidentment, amb tot el que es va fer de pacificació de tots els escolars, que dic ara mateix està aturat. Diuen que s'aposta molt per la mobilitat sostenible.
No és veritat que estigui aturat.
S'aposta molt, però tot el que s'està fent ara no és res nou del que ja s'havia fet el mandat anterior. Evidentment s'estan aplicant i s'estan executant les coses, la qual cosa agraeixo que no s'hagi aturat res, però nou no hi ha res.
Bueno, és que hem hagut de gestionar com s'havia fet.
Bé, perquè s'està executant.
Sí, sí.
Veig super, super ràpid, eh? Per mi sí que és essencial que en aquest replantejament o amb aquesta nova relació amb l'àrea metropolitana sí que tinguem la capacitat de reformular línies i horaris, i ho poso sobre la taula un tema que més d'una persona m'ha comentat més d'una vegada, gent que viu a l'entorn de Vall d'Oreix, venen a fer activitats a la Casa Cultura del vespre i han de venir amb cotxe, malgrat ells vulguin venir amb autobús, han de venir amb cotxe perquè a les 10 i alguna quan surten de fer la seva activitat a la Casa Cultura ja no tenen autobús per poder tornar a casa, no? Per mi això és bàsic, no? Que en aquest moment en què puguem replantejar aquestes línies i horaris, tinguem en compte l'activitat ordinària de la ciutat. Crec que hem de ser més valents també i fer una clara aposta pels park and rides de la ciutat, per tant, no? Deixem els cotxes a fora i muntem, no? Aquesta manera fàcil que la gent pugui accedir al centre de la ciutat. I un tema que em pensava que sortiria i no ha sortit, i el llenço aquí com un gran bolet, bastant expressament, que és que jo crec que Sant Cugat comença a tenir la capacitat de poder tenir un servei de bicicletes compartides, ja sigui de forma autònoma o autogestionada dins de la pròpia ciutat o de manera col·laborativa amb ciutats de l'entorn, no? Si estem realment connectats amb Rubí i Cerdanyola, doncs apostar per aquestes bicicletes compartides.
Hem sentit el senyor Pedro Sánchez anunciar una línia d'ajudes precisament per això, no sé si l'Ajuntament
mentre ell va en Falcon
té capacitat d'adherir-se o demanar-ho.
No arriba en bicicleta.
Home, però bastante menos, ni coger l'helicòptero no? Para ir a 20 quilòmetres. No, bueno, el que no, perdona, que s'ha dit el tema dels parcs and rides, que hi estem a favor, però que tinguin un manteniment acurat, vull dir, perquè ara mateix m'agradaria que donessis la volta pel parc and ride que hi ha a Can Magí, veuràs l'estat que està, vull dir, allà no invita precisament a deixar el cotxe, vull dir, que quan si això funciona, però bueno, amb un servei de vigilància, perquè si no te dona seguretat al propietari, doncs amb poques ganes de deixar el cotxe allà, no? I quan els carrers bici sí que volia dir que tinc la sensació que són més utilitzats ara mateix per vehicles de monopatins que no per pròpies bicicletes, perquè per cada bicicleta que jo veig passar per segons quins carrils bicis, n'hi ha 4 o 5 de monopatins aquests, vull dir que no sé si realment és el que es volia buscar amb aquest tipus de carril bici, però no, el que tinc clar és que s'ha de replantejar, que hi ha carrils bicis que estan infrautilitzats i n'hi ha altres que comencen i acaben enmig d'una vorera i no hi ha una continuïtat del carril bici, vull dir que això s'hauria de fer una auditoria de realment quins són útils i quins no hi són. I també, el que deia al principi, tenint molt en compte la singularitat del municipi i els barris que hi ha i tot plegat, que hi ha llocs que difícilment una bicicleta la veuràs passar per allà.
En aquest sentit, o sigui, si algun carril bici no està utilitzat és perquè justament o s'acaba o no s'hi pot circular o no és segur circular-hi per allà. Vull dir, la gent que agafa la bicicleta, hi ha zones que s'hi juga la vida, i sí, el tema dels patinets s'ha de poder regular o avaluar o veure què, però també em sap molt greu, eh? Treure pilones tampoc és la solució a zones per justament, o sigui, ara posem càmeres, val, però la seguretat de la gent que va en bicicleta hauria de ser una prioritat per tot això de la mobilitat, i una de les primeres coses que va fer aquest govern va ser treure pilones en una zona que sabem que és, com tu has dit, sumament problemàtica, densa, i que fa poc hi ha hagut un atropellament. Vull dir que això també ho hauríem de tenir en compte, les mesures de seguretat que imposem per la mobilitat.
Assumeixo el risc de preguntar a 2 minuts d'acabar si s'ha de vianantitzar precisament aquest tram de la ciutat per poder incorporar carril bici, sí. I que estigui...
No.
Vinga, sí, Partit Popular, sí. No, la CUP, sí.
Sí.
Esquerra i PSC, sí.
Sí, sí, sí.
Sí. Que s'estic mirant.
Sí, també d'en Comú Podem.
I a més es podria començar fent-ho dissabte, diumenge, a veure com va.
No és tan fàcil, que hem de canviar direccions, no és tan fàcil, que hem de canviar direccions des de dalt, eh?
S'ha de poder estudiar.
Cada sortir tothom, i el que estem fent és estudiar-ho, vull dir que de mobilitat en sabem tots, eh?
No, jo no. T'ho dic ara.
No, jo necessito un suport de dades i de no improvisar.
Sí, totalment.
Perquè posar una tanca a Francesc Moragues I què fem? També l'he de posar amb la del Seguer, perquè els que venen per on surten, pel l'eix de vianants.
Cristina, perdó.
Ojo, quan diem segons quines coses, perquè crec que s'han d'analitzar.
De fer-ho sense una anàlisi, de fer-ho bé, ni de fer-ho, o sigui, ni de que comporti un problema per la ciutat. Crec que aquest és el punt de partida de tots els que estem a favor d'això. També recordar que quan va passar, que es va pacificar tota la zona de carrer Santa Maria, tothom es va posar les mans al cap, sí. I va ser un drama en el primer moment. I ara tothom està encantadíssim. Vull dir que
però
és el que dèiem, canvi de mentalitat també, sí, però els plans de mobilitat han d'anar també acompanyats d'aquest canvi de model i de transformar una mica aquest paradigma.
Estem transformant la ciutat, no només nosaltres ara. Bueno,
hi ha un estudi de canvi de sentit del Rambla de Sallà davant de l'Ajuntament per fer aquest primer pas.
El que està clar és que continuarem parlant de mobilitat, tindrem temps, arribem al punt de les 11, ens actualitzem amb el butlletí informatiu i la darrera hora del Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat,